Bon dia. Avui, Dia Internacional de la Dona, 8 de març del 2024, i obrim el nostre informatiu amb que hi ha més denúncies per assetjament a la feina i, per tant, molts deures per fer.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hi ha millora i potser per això hi ha més denúncies. També s'ha dit que a vegades l'ambient està com més tens, no sé, a mi és veritat que m'arriben en els darrers anys molts més casos d'assetjament que anteriorment.
És l'advocada laboralista i professora universitària Ainhoa Díaz. En el marc del Dia de la Dona, reconeix que cada vegada arriben més denúncies en fets ocorreguts en l'àmbit laboral. Remarca que, tot i que hi ha més sensibilització i conscienciació davant determinades situacions que abans es toleraven i ara no, cal que les empreses tinguin protocols davant de casos d'assetjament. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres. Divendres 8 de març del 2024 és el Dia de la Dona i el dia té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Avui també parlarem dels micromasclismes que no desapareixen de la societat. Comentaris despectius, mirades incòmodes o altres tipus de comportaments són fets que encara pateixen molt moltes dones a dia d'avui. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem sortit al carrer per copsar l'opinió de noies que denuncien haver patit casos de micromasclisme. No sentir-se segura anant sola pel carrer o rebre comentaris de part de desconeguts són alguns dels casos més freqüents. Una d'elles és la Núria Portillo.
Amb el tema de la roba, si portes un top a l'escola ja te miren malament, que els profes te diuen quan anaves amb l'ESO, això no t'ho portis, has de canviar-te perquè tens escote.
I aquest cap de setmana a la Garrotxa es tenyeix de morat. El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones i a la Garrotxa diverses entitats han organitzat actes al llarg de tot el cap de setmana. En total hi haurà més de 20 activitats repartides en 14 municipis de la comarca. La presidenta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, és Catalina Selles.
Ens ha fet molta il·lusió, molta, per la manera com ens han acceptat. També teníem ganes d'obrir-nos als joves. I vam pensar que una manera de fer-ho era contactar amb l'Escola d'Art d'Olot i oferir la possibilitat d'un projecte d'art urbà. El dia que vam anar una companya i jo a explicar-ho a Belles Arts, ens van reunir a la sala d'actes i veies 20 i pico de joves, bueno, joves de tot tipus i de nois, noies de Belles Arts, que tots són molt característics. I nosaltres allà explicant-ho i ells prenent apunts i preguntant, i dius, ostres, doncs sí que els hi ha arribat.
I avui també aprofitarem per parlar de l'exalcaldessa d'Olot, Isabel Brusosa, l'única que ha tingut la capital de la Garrotxa, que diu que es van fent passos cap a la normalització de la dona als escàrrecs, però que encara costa. És una de les reflexions que ha fet per Olot Televisió i Ràdio Olot, ara que té 89 anys. Fa balanç de com ha canviat la societat en aquest aspecte.
Ja es va avançant. El que passa que no s'avança amb la rapidesa, diguem-ne, que nosaltres voldríem.
I en l'àmbit esportiu, la gimnàstica artística és un clar exemple de l'evolució de l'esport femení. Les gimnastes i entrenadores asseguren que les actituds masclistes ja no hi tenen cabuda, però adverteixen que l'alt nivell no han desaparegut del tot. Ho explica la Thais Escolar, directora tècnica del Club Gimnàstica Osona Garrotxa.
Clar, depèn de quin càrrec tinguis. Si és un esport més, bueno, d'un extraescolar, més un passatemps, doncs No trobes amb això, però sí, quan ja arribes una mica més a l'alt nivell, sí que encara et trobes a homes, entrenadors, que encara s'aprofiten del seu càrrec com a home i de dir, ostres, doncs, jo soy hombre, jo... I per això encara dic que encara activa una mica d'aquí.
I per tancar l'esports, Quima Casas intentarà aquest diumenge completar la seva marató número 162 a Barcelona. Amb 72 anys, l'atleta garrotxina no es cansa de fer història i assegura que arriba amb ganes i ben preparada per intentar completar de nou una prova que va guanyar fins a 3 vegades durant els anys 80.
La veritat és que fins als últims mesos, els últims 2 mesos o 3, no ho tenia pas decidit. Però vaig o no vaig, però al final dic, bueno, saps què? Provem, a veure si hi ha sort.
I avui a la nostra contraportada, dones artistes sense referents femenins. El 8M reivindica des de molts àmbits i avui ho fem també a través de la cultura. N'hem parlat amb la pallassa Anna Confetti, la ballarina Eva Durban o la cantautora Marta Rius, entre d'altres. Moltes asseguren que s'han hagut de forjar un present pràcticament sense referents femenins, en parla Anna Confetti.
Quan vaig començar hi havia molts pocs referents, pallasses, dones o còmiques de teatre còmic femení, perquè estava com una mica encara... no estava molt ben vist que una noia fes riure.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans... doncs és notícia que llum verda el text definitiu de la llei d'amnistia que s'aprovarà al Congrés la setmana vinent. La mesa de la comissió ha rebutjat la petició del Partit Popular de suspendre-la amb l'argument que han rebut el text sense temps de valorar-lo, diuen. Rebaixa també dels tipus d'interès al juny, el Banc Central Europeu no es mou encara, però ja apunta a l'estiu. Lagarde admet que la inflació està afluixant i rebaixa les previsions de creixement de la zona euro. 8 de cada 10 joves tenen problemes per a dormir. La majoria dels encastats tenen algun símptoma relacionat amb l'insomni i més de la meitat resten hores de son per fer activitats de lleure. Mor una persona en successos en precipitar-se per un peny assegat i caure al mar a Sitges. Els bombers han rescatat la víctima a l'aigua i l'han dut al port de Garraf, on l'han intentat reanimar, això sí, sense èxit. En l'àmbit ja internacional, Joe Biden anuncia la creació d'un port temporal a Gaza per enviar-hi ajuda humanitària. Durant el discurs de l'Estat de la Unió, que ha convertit en un acte de campanya, el president nord-americà ha advertit Vladimir Putin que Washington no abandonarà a Ucraïna. I Suècia entra oficialment a l'OTAN, que ara és més forta i ja basta a tot Escandinàvia. L'adhesió que havia de ser exprés es culmina 22 mesos després i quan s'ha complert 2 anys ja de la invasió de Rússia a Ucraïna.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui sí que per fi en el pronòstic meteorològic podem anunciar un parell de canvis de temps. Una aquesta matinada matí va passant i el segon demà dissabte. Són bones notícies perquè pot deixar força pluja. Avui entre 10 i 30 litres per metre quadrat, demà potser més de 20 a 60 litres per metre quadrat i on més pot ploure serà al prelitoral i a les capçaleres del Pirineu. Per tant, atenció que per fi podrem veure créixer els rius, a veure si creix el Fluvià, la Muga, el Ter, el Manol, tots són indispensables i la veritat és que sobretot demà això es podria notar. Nevarà per damunt de 1.400-1.500 metres, però puntualment 1.200 i demà més avall. En definitiva, que ens arriben pertorbacions atlàntiques, però amb vent de sud-sud o est, humit, de la Mediterrània. I avui hem d'esperar doncs, aquest dia variable, cada cop amb més clarianes, a la tarda pot repetir algun ruixat, però bé, matinada, matí d'hora, encara algunes pluges, tot i que ja al migdia hauran desaparegut o una mica abans. Dissabte, dia marcat per pluja, pluja gairebé tota la jornada, podria ja disminuir a partir de les 9, 10 del vespre, però gairebé tot el dia plovent, això és molt bona notícia, seran moltes hores, cada hora poden caure 5, 8, 10 litres per metre quadrat, ho pot fer més cap al migdia, i nevar amb intensitat, una nevada que podria ser la més important d'aquest hivern meteorològic i destaquem que la cota de neu pot baixar cap als 1.000-1.200 metres. Per tant, pot quedar tot ben ple de neu per sobre dels 1.400-1.500, fins i tot més de 30 o 40 centímetres. Diumenge, dia de clarianes, de núvols, d'algun ruixat esporàdic, poca cosa i la temperatura força més baixa.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes. De fet, el nostre tema de portada és que hi ha més denúncies per assetjament a la feina i molts deures per fer. Ho diu l'advocada laboralista i professora universitària Ainhoa Díaz. En el marc del Dia de la Dona, reconeix que cada vegada arriben més denúncies en fets ocorreguts en l'àmbit laboral. Remarca que, tot i que hi ha més sensibilització i conscienciació davant determinades situacions que abans es toleraven i ara no, cal que les empreses tinguin protocols davant de casos d'assetjament. Més informació amb en Roger Isern.
Que queda molta feina per fer en l'àmbit laboral davant situacions d'assetjament cap a la dona és una realitat, encara a l'any 2024. Aquest divendres és el Dia de la Dona i des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem volgut conèixer quina és la seva situació actual en el món laboral. Ainhoa Díaz és advocada laboralista i professora universitària. Explica que cada vegada li arriben més denúncies d'assetjament a la feina. Creu que aquest fet es produeix perquè ha augmentat el nivell de conscienciació a la societat gràcies a les campanyes que s'han fet en aquest sentit, les reiterades informacions en els mitjans de comunicació, la pèrdua de la por de la dona a denunciar i perquè una part molt important de la població ha vist la necessitat de canviar determinades pràctiques, algunes de les quals estretament lligades al món laboral.
Hi ha millora i potser per això hi ha més denúncies. També s'ha dit que a vegades l'ambient està com més tens, no sé, a mi és veritat que m'arriben en els darrers anys molts més casos d'assetjament que anteriorment.
Davant un cas d'assetjament a la feina hi ha diferents mecanismes que van des de l'aplicació de determinats protocols de defensa de la dona, sobretot a les empreses, fins a la via judicial. El més important és poder detectar a temps un possible cas d'assetjament laboral i posar-hi fre de forma immediata, acabant amb la corresponent denúncia. Díaz remarca que en el moment que arriba un cas d'aquest tipus a mans d'una advocada o un advocat es necessiten proves per demostrar-ho i moltes vegades és aquí quan les coses es compliquen més.
Quan arriben a mi necessitem molta prova per poder acreditar un assetjament. Llavors, malauradament, molts cops ha quedat en converses que costa rastrejar. I per això s'han d'assessorar prèviament i no esperar-se arribar que tot ja sigui superat.
Ainhoa Díaz també ha remarcat el paper de les empreses, destaca la vital importància que tenen els protocols davant aquests casos i sobretot que estiguin en vigor i actualitzats any a any, perquè sovint apareixen nous aspectes que tota empresa ha de tenir en compte per estar previnguda i protegir les seves treballadores. En aquest sentit, diu que les empreses, en la majoria de casos, han pres consciència de la gravetat de determinades situacions i s'activen de seguida quan apareix un cas.
Les empreses estan obligades a tenir un protocol d'assetjament, que moltes d'elles encara s'estan posant les piles perquè no el tenen. Llavors és quan es detecta algun tipus de reclamació, que a mi m'ha passat com a advocada, hem enviat un burofax indicant que no es tenia constància i que hi havia protocol d'assetjament, i llavors és quan comencen a posar-se les piles.
De les 178 inspeccions fetes l'any 2022 a empreses de Catalunya, 24 encara no tenien activats protocols de protecció davant possibles casos d'assetjament a la feina. Paral·lelament, les darreres dades també apunten que una de cada 5 víctimes d'assetjament sexual el pateix a la feina. L'any 2022, 26 dones van denunciar casos d'assetjament davant inspecció de treball.
I és que, de fet, també cal destacar que els micromasclismes no desapareixen de la societat. Comentaris despectius, mirades incòmodes o altres tipus de comportaments són fets que encara pateixen moltes dones a dia d'avui. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem sortit al carrer per copsar l'opinió de noies que denuncien haver patit casos de micromasclisme. No sentir-se segura anant sola pel carrer o rebre comentaris de part de desconeguts són alguns dels casos més freqüents.
Segons el Parlament de Catalunya, el terme micromasclisme refereix als comportaments o les actituds masclistes presents en la vida quotidiana que es manifesten d'una manera més o menys subtil i que la societat ha normalitzat o invisibilitzat. Uns comportaments que a dia d'avui segueixen molt presents. On vas vestir així és una de les frases que les dones han de sentir-se dir en moltes ocasions. Sentir-se qüestionades per la seva forma de vestir o haver d'avisar als seus amics o familiars quan arriben a casa amb frases com "o ja he arribat" són dues de les situacions més habituals que denuncien noies als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Una d'elles és Núria Portillo.
Amb el tema de la roba, si portes un top a l'escola ja te miren malament, que els profes te diguin quan anaves amb l'ESO això no t'ho portis, has de canviar-te perquè tens escote.
Per altra banda, l'Anna Lluc assegura haver patit por o ansietat a l'hora de tornar a casa sola, una situació que reconeixen haver sentit moltes altres dones.
Qualsevol dia pots anar al metge, pots anar on sigui i haver d'avisar els teus amics, ei, he arribat bé, o la poder anar fins al cotxe i arribar al cotxe i només apretar el seguro. Això també és una cosa que el dia a dia et crea ansietat.
En aquesta línia, la Maria Rodríguez explica situacions que s'ha trobat, com per exemple, a les festes d'altura.
La veritat és que sí, sí. També, per exemple, per festes d'altura, doncs sempre haig, és a dir, hem d'anar acompanyats perquè a mi em fa cosa que em passi alguna cosa pel carrer quan vaig sola.
Pel que fa a l'àmbit laboral, l'advocada Ainhoa Díaz remarca que encara hi ha episodis de micromasclisme i actituds habituals d'infravaloració de la dona.
Micromasclismes encara n'hi han. Sí que és veritat que, clar, hi ha gent que malauradament ni els veu, no? Perquè són sutils. Llavors, pot ser que sigui en una reunió que, curiosament, s'interrompi més quan intervé una dona, no? O potser amb homes i dones que tenen les mateixes competències, se'ls acaba assignant a la dona feines més auxiliars i, en canvi, a l'home doncs feines més estratègiques o que tenen com més importància.
Cada dia es produeixen micromasclismes en qualsevol dels entorns, ja siguin laborals o familiars. El més greu de tot és que estan tan interioritzats que ja els hem incorporat a les nostres vides com un fet normal i ja per qui no tenen cap importància. Detectar-los i desactivar-los és el gran repte de les generacions del futur, molt més empoderades davant d'aquests temes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I aquest cap de setmana la Garrotxa es tenyeix de morat. El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones i a la Garrotxa diverses entitats han organitzat actes al llarg de tot el cap de setmana. En total hi haurà més de 20 activitats repartides en 14 municipis de la comarca, però Bac.
Un any més, en el marc del Dia Internacional de la Dona, les entitats i associacions feministes de la Garrotxa es tornen a volcar per reivindicar la presència de les dones al llarg i ample de la nostra societat. A Olot són vàries les entitats que treballen a favor de la causa feminista i, per exemple, Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, organitza la 13a edició de l'exposició de dones artistes de la Garrotxa. Aquesta proposta té per objectiu brindar un espai perquè totes les dones que vulguin puguin disposar d'un espai per mostrar els seus treballs. Aquest any a més comptaran amb la col·laboració dels alumnes de revestiments murals de l'Escola d'Art d'Olot. La presidenta d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, és Catalina Celles.
Ens ha fet molta il·lusió, molta, per la manera com ens han acceptat. També teníem ganes d'obrir-nos als joves. I vam pensar que una manera de fer-ho era contactar amb l'Escola d'Art d'Olot i oferir la possibilitat d'un projecte d'art urbà. El dia que vam anar una companya i jo a explicar-ho a Belles Arts, ens van reunir a la sala d'actes i veies 20 i pico de joves, bueno, joves de tot tipus i de nois, noies de Belles Arts, que tots són molt característics. I nosaltres allà explicant-ho i ells prenent apunts i preguntant, i dius, ostres, doncs sí que els hi ha arribat.
Els treballs que s'exposin en l'exposició de dones artistes de la Garrotxa entraran en un concurs. Llavors, la proposta guanyadora es plasmarà en forma de mural en una de les parets d'Olot. Entre molts altres actes i per tancar la commemoració al 8M, Dones Alba organitza un concert homenatge a la soprano Victòria dels Àngels i la pianista Alicia de la Rocha. Taia Buixó és la tresorera de l'associació.
Van ser espectaculars totes dues. Nosaltres, per poder fer aquest homenatge, un petit homenatge que els hi fem a totes dues, doncs en aquest concert comptarem amb la mezzosoprano, l'Anaïs Mas Llorenç, que és nascuda a Barcelona però molt vinculada a la Vall d'en Bas i a la Garrotxa. L'Anaïs Mas Llorenç doncs, ens farà la part de cant, acompanyada per l'Anna Creixells. Tot això estarà intercalat amb les explicacions sobre la vida d'aquestes dues persones, aquestes dues dones músiques catalanes, per en Xavier Echevarria.
Paral·lelament als actes que se celebrin a Olot en relació al 8M, a 13 pobles més de la Garrotxa s'organitzaran altres actes com trobades, lectures de manifests, taules de debats o representacions teatrals.
DAIFE, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. DAIFE és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I avui hem parlat amb l'exalcaldessa d'Olot, Isabel Brusosa, l'única que ha tingut la capital de la Garrotxa. Diu que es van fent passos cap a la normalització de la dona als càrrecs, però que encara costa. És una de les reflexions que ha fet per Olot Televisió i Ràdio Olot ara que té 89 anys. Fa balanç de com ha canviat la societat en aquest aspecte. Diu que al seu moment ella no va tenir dificultats, tot i que també reconeix que ella va decidir fer el pas endavant sense plantejar-se les possibles conseqüències. Reconeix que a moltes dones encara els costa prendre determinades decisions professionals pels homes, però també per les seves pròpies pors o responsabilitat.
Jo vaig estudiar magisteri i, per tant, soc mestra. I llavors vaig treballar poc temps de mestra i, en canvi, vaig estar molt temps a l'administració, vull dir, a l'administració d'una empresa, en una empresa privada. Vaig ser regidora de l'Ajuntament d'Olot i presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa. Doncs tinc revistes o fotografies d'aquella etapa i, per exemple, la Mancomunitat, de tots els membres que formaven part de la Junta o de la Comissió Directiva, jo és l'única dona. La veritat és que jo, al llarg de la meva vida, i més aquí he estat una colla d'anys amb coses de política, no he trobat pas dificultats, o sigui que la gent m'acceptava, suposo, tal com és, i em respectava, o sigui que no vaig pas trobar dificultats, allò de dir-ho així, perquè era una dona, no, vull dir que va ser com una cosa normal. Dones que ocupen càrrecs de responsabilitat, encara en definitiva n'hi ha poques. Però jo diria que hi ha dos motius. Un, que els homes normalment més aviat no són pas propicis a deixar el pas obert a les dones. Però també, molta part, són les mateixes dones que no donen el pas, o sigui que a vegades, per exemple, se'ls demanava per una feina, per exemple, un càrrec de responsabilitat. No, això el meu marit, no. Escolta, a veure, si t'ho demanem a tu, és que ets tu que volem que hi siguis, no el teu marit. Ja es va avançant, el que passa que no s'avança amb la rapidesa, diguem-ne, que nosaltres voldríem. El 8 de març, anys enrere, ni es coneixia el 8 de març, diguem-ne. Per tant, ara que cada vegada es va potenciant més aquest dia i es va parlant més d'això, jo suposo que tot això va sensibilitzant més a la societat, que arribi un moment que ja no sigui notícia, sinó que sigui normal que una dona pugui tenir qualsevol tipus de càrrecs.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui, en l'àmbit esportiu, seguirem en la mateixa línia que durant tot l'informatiu. La gimnàstica artística és un clar exemple de l'evolució de l'esport femení. Les gimnastes i entrenadores asseguren que les actituds masclistes ja no hi tenen cabuda, però adverteixen que l'alt nivell no han desaparegut del tot. Olot Televisió ha recollit en un documental l'experiència de les gimnastes, les seves famílies i entrenadores de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot i el Club Gimnàstic Osona Garrotxa. Més detalls amb en Guillem Guardiola.
La pràctica de la gimnàstica artística s'ha consolidat els últims anys a la Garrotxa, amb gairebé 300 gimnastes, pràcticament totes femenines, entre els dos clubs de la ciutat. Amb motiu del Dia Mundial de la Dona, des d'Olot Televisió hem parlat amb les esportistes, les seves famílies i entrenadores per copsar de primera mà quina és la realitat d'aquest esport. La gran majoria de gimnastes apunten no haver viscut mai cap situació masclista en la pràctica d'aquesta disciplina. Tot i això, la directora tècnica del Club Gimnàstic Osona Garrotxa, Thais Escolar, assegura que les actituds masclistes no s'han erradicat del tot, sobretot a les altes esferes.
Clar, depèn de quin càrrec tinguis. Si és un esport més, bueno, d'un extraescolar, més un passatemps, doncs no et trobes amb això. Però si ja, quan ja arribes una mica més a l'alt nivell, sí que encara et trobes a homes, entrenadors, que encara s'aprofiten del seu càrrec com a home i de dir, ostres, doncs jo soy hombre, jo... I per això encara dic que encara activa una mica d'aquí.
La gimnasta de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Aina Esteve, s'ha proclamat l'última temporada campiona de Catalunya en la categoria escolar. I això que fa només 3 anys que li va confessar a la seva mare que li agradaria provar aquest esport.
Bueno, vaig començar quan tenia 10 anys perquè a casa estava com... tot el rato em movia, feia també alguna cosa, tot i que mai ho havia provat. I els meus pares em van dir si volia provar i vaig dir que sí, perquè hi havia nenes de la meva classe que ho feien i vaig decidir provar-ho.
Un dels atributs principals de la gimnàstica artística és el mallot que vesteixen les gimnastes. Segons la mare de l'Aina Esteve, Laura Vancells, la cosificació de la dona en aquest esport és una de les primeres pors que li van aparèixer al principi.
Bueno, d'inici sí que ens va preocupar una mica perquè és un esport doncs, que es dona molt de culte al cos i s'exposa molt al cos. Vale? A part que hi ha alguna situació en aquest esport que incomoda una mica, com per exemple que en les competicions les nenes quan se'ls mou el mallot no es poden col·locar el mallot bé mentre estan competint perquè això els hi pot restar, no?
El documental complet Saltant obstacles amb motiu del Dia Mundial de la Dona es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
I avui de més notícia, Quima Casas, que intentarà aquest diumenge completar la seva marató número 162 a Barcelona. Amb 72 anys, l'atleta garrotxina no es cansa de fer història i assegura que arriba amb ganes i ben preparada per intentar completar de nou una prova que va guanyar fins a 3 vegades durant els anys 80 Gerard Puigdemont.
Sembla mentida, però passen els anys i l'atleta Quima Casas no li passen les ganes de córrer maratons. Ara té 72 anys i des de fa mesos entrena per completar la seva marató número 162.
La veritat és que... fins als últims mesos, els últims 2 mesos o 3, no ho tenia pas decidit. Però vaig o no vaig? Vaig o no vaig? Però al final dic, bueno, saps què? Provem, a veure si hi ha sort.
La Quima correrà aquest diumenge a la Marató de Barcelona, una de les més prestigioses del món i que va guanyar 3 vegades durant els anys 80. Actualment cap atleta és capaç de presentar-se a la línia de sortida amb aquest palmarès.
Jo a Barcelona m'agrada perquè és una marató que l'he corregut de tants anys, l'he guanyada anys i me sento molt com a casa. Tothom te coneix, parles amb la gent, estàs amb la gent.
Mai és tard per fer canvis en la preparació d'una marató. L'equip enguany ha optat per fer tirades de quilòmetres encara més llargues i anar variant entrenament en terra i camins.
Jo crec que estic bé per poder-la acabar. Ara, no se sap mai perquè una marató és una distància que fa respecte. Jo dic que la marató és l'examen de tot el que has fet abans. De 2 o 3 mesos vista.
Enguany la Marató de Barcelona cau en la setmana del Dia de la Dona i Quima Casas és una pionera de l'atletisme català. Va començar a córrer curses quan pràcticament cap dona ho feia.
He escoltat de tot jo, En un poble petit com a Sant Feliu, bueno i clar, cap bitxo es movia per aquí. Jo la primera marató que vaig fer érem 3 i ara n'hi ha centenars i centenars. A mi l'atletisme m'ha donat moltes satisfaccions, m'ha donat conèixer molta gent, m'ha donat oportunitats de viatjar i molts que n'he renunciat, vull dir, m'ha ajudat molt.
I ella mai hauria dit completar tantes i tantes maratons.
No, és que jo, de veritat, que jo me sembla impossible, perquè això les maratons, però a part les altres curses que he fet i que faig, vull dir que no... Bueno, ara he fluixat una miqueta perquè també cada diumenge també, bueno, els desplaçaments també són llargs i una cosa i l'altra. Però jo no ho hagués pensat mai.
Diumenge la Quima mirarà de completar la marató 162 i quedar-se més tranquil·la perquè no li agraden els números imparells i ara mateix ha completat 161 vegades els 42 quilòmetres i 195 metres.
I avui a la nostra contraportada, dones artistes sense referents femenins. El 8M es reivindica des de molts àmbits i avui ho fem també a través de la cultura. N'hem parlat amb la pallassa Anna Confetti, la ballarina Eva Durban o la cantautora Marta Rius, entre d'altres. Moltes asseguren que s'han hagut de forjar un present pràcticament sense referents femenins. Natàlia Moreno.
La dona, sobretot en l'àmbit cultural, ha estat sempre associada al concepte de musa o model. Tot i això, molts pocs s'adonen de la gran quantitat de dones artistes que hi ha hagut al llarg de la nostra història, perquè el sistema no ens ha educat ni ens les ha mostrat. La majoria de les aportacions culturals singulars que s'han fet a la nostra societat han sigut obra d'homes, de la qual generalment coneixem els seus noms, la seva obra i la seva trajectòria. Tot i que moltes dones artistes han deixat la seva empremta, sovint no se les coneix ni se'ls reconeix la seva autoria. Tot allò que no és nomenat no existeix i això provoca que milions de persones en el món encara creuen que no hi ha hagut grans dones artistes. Precisament d'aquesta qüestió n'hem parlat amb algunes artistes de la comarca que asseguren que quan van començar la seva carrera, ja sigui musical, teatral o artística, no tenien referents femenins.
Quan vaig començar hi havia molts pocs referents, pallasses, dones o còmiques de teatre còmic femení, perquè estava com una mica encara... no estava molt ben vist que una noia fes riure.
Perquè en aquella època, quan jo era jove, doncs, hi havia poques dones que dirigien companyies de dansa i aleshores doncs, no et podies fixar o no ho veies, no?
La Marina Rossell, la Bonet, però després n'hi havia moltes més i amb la meva investigació em vaig descobrir moltíssimes. Gràcies a elles també em vaig sentir com més acompanyada en aquest nou camí que jo volia emprendre, que era el de la composició pròpia i de crear les meves pròpies cançons.
Tota una lluita de segles i anys comença a donar el seu fruit, i és que en l'actualitat comencen a crear-se campanyes on es promou la visibilitat d'obres d'arts en museus. Cada cop hi ha més poetes i novel·listes dones que envaeixen les biblioteques i les llibreries més importants de la societat, i cada vegada més dones omplen sales de teatre i de concerts, sent elles les grans protagonistes. I és que moltes de les que no tenien referents en l'actualitat comencen a ser un referent per moltes nenes. Sens dubte, avui en dia no podem concebre l'art ni qualsevol altra disciplina distanciat de la dona. Aquestes i moltes més històries les podeu recuperar a l'especial 8M del Mac Express d'Olot Televisió.
I amb aquesta contraportada tanquem l'informatiu d'aquest dia especial del Dia de la Dona, 8 de març del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, a lagarrotxadigital.cat, a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook, i també als nostres butlletins horaris. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.